El cinéfil.
El programa de cinema de Ràdio Cambrils i el cinéfil.cat amb Jordi Sardinya.
Where's Will?
Hola, cinèfiles i cinèfils. Avui estem de mes aniversari, ja que el Cinèfil Podcast fa el seu primer mes. Sí, ja portem 4 programes a Ràdio Cambrils i encara no ens han fotut al carrer. Bon senyal. I per celebrar-ho, us oferirem un programa ben complet i variat. Parlarem, com no, del Festival de Sitges, que acaba aquest diumenge, fent un repàs del millor que s'ha pogut veure a les pantalles del certamen amb els nostres col·laboradors. Dins l'actualitat festivalera també parlarem de 2 festivals que han de venir, el Som Cinema i el Família Fest. Pel que fa a estrenes de cinema i sèries, posarem focus a Sagrada Família i Avenue 5. Pel que fa a plataformes i Cerdita, Asombrosa Elisa i Girasoles Silvestres, pel que fa a cinemes. A la secció entrevista comptarem amb una de les protagonistes del darrer Bagú Film Festival, l'actriu Carmen Machi, que ha estat homenatjada amb un premi d'honor per la seva carrera i la seva relació amb la comèdia i el drama. Ah, i el J.R. Armadàs ens portarà, com cada setmana, la secció El Recomanador. Avui analitzarà 2 de les sèries recents amb més visionats, She-Hulk i Primal. Preparats? Comencem el Cinèfil Podcast. I comencem amb l'actualitat cinèfila i seriòfila, com ho vam fer la setmana passada amb el Festival de Sitges, que se celebra fins diumenge. I per parlar del certamen més important del nostre país, ho fem amb la nostra estimada col·laboradora Cris Gambin, que no només ha vist unes quantes pel·lícules, sinó que també ha fet feina, sí, assistint a una taula rodona organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català, titulada El públic ens espera, estratègies, riscos i oportunitats per a la distribució del cinema català. Què tal, Cris?
Molt bé, hola. Avui des de l'estudi, que encara estem per Sitges, però ja hem fet una escapadeta.
És un plaer tenir-te sí. Presencialment.
Després parlarem de les pel·lícules, però sí que és veritat que sí, que Sitges, a banda de veure molt cinema i veure moltes personalitats del cinema fantàstic i de terror, també s'hi pot anar a fer feina, a fer contactes, a anar a xerrades, a taules rodones.
Molt bé.
I una d'elles, doncs, això, organitzada per l'Acadèmia del Cinema Català, juntament amb el Cicle Gaudí, era molt estrany estar parlant de cinema català en el marc del cinema fantàstic
sí,
i de terror, no? però clar que sí, no? I res, evidentment es va parlar molt d'Alcarràs. Al final ja és un tema que no només preocupa pel cinema català, sinó pel cinema en general, el tema de la distribució i si el públic realment està esperant ja sigui un producte de proximitat com exacte. Si realment el públic vol anar als cinemes, no? Perquè venim de la situació postpandèmica on les sales, les espectadors i espectadores han caigut com molt en picat les xifres, no? I era una mica intentar buscar solucions o propostes i a veure si en sortia, no? Evidentment, ens podríem haver estat hores i hores parlant, però bàsicament d'Alcarràs teníem allà el director de màrqueting i comunicació d'Avalon, que és la distribuïdora d'Alcarràs, el Manuel Palos, i ell deia, és que a veure, no hi ha una recepta, no hi ha...
No, està clar.
No, és per què ha funcionat Alcarràs. Poden haver-hi molts motius, no és només l'os de Berlín, que evidentment ha ajudat molt, no?
Totalment. Sí.
Però sí que és veritat que l'idioma, el fer productes com molt, molt concrets, la localitat, sí que pot ser que algú se senti identificat, però ja no només en la situació, sinó en l'idioma, i també doncs, com tota aquesta situació pandèmica ens ha obert a tots i a totes de sobte veure una pel·lícula en català a l'estranger no és tan complicat com podria ser-ho abans, no?
És evident.
Està tot al web del Cinèfil, jo sí que volia destacar la directora de l'Acadèmia del Cinema Català, la Laia Àuvia, que sí que ella deia que és molt important apostar pel el desenvolupament de les pel·lícules i no només centrar-nos en hem fet una pel·lícula, la tenim als cinemes, què passa que la gent no ve, sinó anem a fer una pel·lícula. Doncs comencem a treballar en el màrqueting, en la comunicació, en utilitzar les xarxes, sobretot pel que fa al públic jove, ens hem d'apropar, utilitzem els nous canals que hi ha, no? I que la gent ja sàpiga que s'està fent aquesta pel·lícula, que això amb Alcarràs sí que és veritat que es va fer, se sabia de fer ja molt de temps que s'estava fent una pel·lícula a Alcarràs, que de fet havia de tenir un altre títol, això ho, explica, ho havia explicat algun cop la Carla Simón i el seu equip.
Quin era, per curiositat?
No recordo, tenien com diverses...
Préssecs, potser?
No ho sé, hi havia com diverses opcions, però com que es parlava tant de la pel·lícula que Carla Simón està rodant a Alcarràs, al final aquest màrqueting que dèiem, no? Durant el desenvolupament van dir, diem-li Alcarràs, perquè al final... Doncs això, que es treballi molt tota aquesta part i que les institucions, sense anar més lluny, que apostin ja per tot aquest desenvolupament.
Clar.
Això serveix per...
Estratègies aquestes que es diuen de 360, no?
I l'altra cosa també a destacar és que també es parlava molt que la millor manera de fer front al sofà, que ara és com el gran enemic del cinema, ja no és només el preu de l'entrada, és potser convertir el anar a veure una pel·lícula en un esdeveniment, que sempre
sigui
que un paquet, doncs això, doncs portar potser que hi hagi un cinefòrum després, apostar molt per iniciatives com el Cicle Gaudí, el Cineclubs, o sigui que les sales de cinema, si anar al cinema sigui, vaig a passar la tarda al cinema perquè vaig a veure la pel·lícula.
Un acte social, no?
Exacte.
Sí.
I res, bon, ja et dic que vaig
per fer
un article pel cinèfil,
no?
Que allà està tot
ben grosat,
desgranat, i tant.
Va fer els deures la Cris, ja ho veieu, no?
Sí.
Molt bé, doncs està clar, com diu la Cris, que per assegurar el futur del cinema i el cinema en català, aquest s'ha de convertir en un esdeveniment, en un fet social. Esperem que entre tots ho aconseguim.
Segur que sí.
Vinga, va. I de festival a festival i tiro porque me toca, perquè la Gambin, ja ho sabeu que és una gran festivalera, tampoc es perdrà el Festival de l'Audiovisual Català Som Cinema. Què ens pots avançar d'aquesta 13a edició que se celebra a Lleida del 19 al 23 d'octubre?
Doncs res, això, ja, el titular ja l'has dit tu, 19 al 23 d'octubre, dates a tenir en compte. Comptarà amb 57 produccions arribades no només de Catalunya, també País Valencià i Illes Balears. Una de les particularitats d'aquest festival, que cada any va creixent molt, és la part que hi dedica a les produccions realitzades per centres educatius.
Correcte.
Que parlàvem la setmana passada, o no, fa dues setmanes.
Sí, el segon programa, sí.
Del MICE, no? De la MICE, també, no? Mm-hmm. Cada cop els festivals de cinema s'adonen que també és igual d'important la secció professional com la secció, ja no diem amateur, sinó de els que estan començant.
Els nous valors,
correcte,
no? Futurs valors.
Correcte, mira, de les 57 produccions, 14 són curts de secundària, d'alumnats i instituts, 6 curts del cicle formatiu de realització d'espectacles audiovisuals de Ilerna, que és un centre d'allà, i 4 de l'Escola Catalana de Cinema i Televisió, vull dir que en total... D'aquests 57 són 14, 5, 20, 24.
Sí, és això, més o menys.
24, que no, gairebé la meitat.
Una bona pedrera, sí.
Sí. Mm-hmm. Qui s'acosti al Som Cinema, què podrà veure? Doncs pel que fa a ficció, hi haurà pel·lícules com La Maternal, de Pilar Palomero, El fred que crema, Santi Trullenque, Mi vacío yo, de l'Adrián Silvestre, també, i documentals, hi haurà El sostre groc, de l'Isabel Cuixet, que va tenir molt bona rebuda,
a
Sant Sebastià, en Robin Banc de l'Anna Giral, que sí que porta més temps en circuit, i qui no l'hagi vist, és un documental que jo recomano molt, sí, el FICCAT va guanyar millor documental.
Sí.
D'Ombres, del Joan Tisminetsky, que també,
que
està,
també, va passar,
també és molt entranyable,
molt.
O Francesca i l'amor d'Alvaro Torra. Així fins a 57 produccions que es poden veure a Lleida i que sí que apostem pel cinema realitzat a Catalunya, Illes Balears i País Valencià.
Clar que sí. Recordeu, la sessió inaugural és el 19 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori del Campus de Capon de la Universitat de Lleida. Doncs ja ho sabeu, si voleu ser cinema, aneu al Som Cinema. No és habitual veure una fusió de festivals, però ha passat. Sí. El meu primer festival de cinema, el Petit, el Flick Festival i la Setmana de l'Àlbum han unit forces per crear una nova marca sota el nom de Família Fest, un esdeveniment dedicat a l'oci familiar que se celebrarà del 4 el 27 de novembre. Estàs al cas d'aquesta fusió festivalera, Cris?
Sí, però la veritat és que m'he entrat pel cinèfil.
És una gran font d'informació, el cinèfil.
M'interessa, sí que tell me more.
T'explico. Doncs això, el Family Fest, eh? Jo dic el...
Família Fest. Estàs internacionalitzant.
Sí, és que això és el que té Sitges. Engloba sota un mateix paraigües festivals culturals, com hem dit, adreçats al públic familiar, bàsicament, que se celebren el mes de novembre. Ja tenen un nou web on es troba tota la informació dels quatre festivals, així com els avantatges que s'oferiran tant al públic familiar com als professionals. La pàgina web, com no pot ser d'altra manera, és familiafest.cat. I res, aquests quatre festivals, que estan especialitzats en cultura i art per al públic familiar, presenten una extensa programació amb més atenció de 360 activitats programades a 35 poblacions. Es calculen uns 95.000 assistents entre tots els festivals i 500 treballadors de la cultura allà, donant allà, sí, el callo.
Que bé.
Per tant, el Família Fest el que busca és també, a part de tot això, de donar feina al sector i que es mogui el sector, afavorir el teixit cultural professional vinculat a aquest oci cultural familiar, no només en l'àmbit nacional, sinó també internacional, i establint vasos comunicants entre els programes professionals dels quatre festivals. O sigui que és una molt bona oportunitat per gaudir de quatre festivals en un.
Perfecte, ja anirem.
I tant que sí, de cap.
Sí.
I dels festivals passem a les estrenes seriòfiles de la setmana. I comencem per un dels plats forts que estrena avui Netflix, que és Sagrada Família, la nova sèrie creada per Manolo Caro i amb Najwa Nimri encapçalant el repartiment. Ens en parlarà en Ricard Casanova. Hola Ricard, què ens pots dir d'aquesta nova ficció de Netflix, Sagrada Família?
Bones, Jordi. Primer de tot, no ens confonem, eh? No estem parlant de la mítica Sagrada Família del Gaudí, eh?
No
és un documental
arquitectònic
ni res.
Ni la sèrie de TV3, hi havia una sèrie que es deia Sagrada Família, no? Fa uns quants anys.
Sí, crec que sí, és veritat.
Potser no havies nascut tu, però sí, existeix.
Jo crec que sí que havia nascut, eh?
No, parlem de la sèrie del Manolo Caro amb la Najwa Nimri, correcte, no?
Exacte, estem parlant de Sagrada Família. Us he de dir una cosa, jo no entenc... Hem de confirmar aquesta pressa que té Netflix per esprimar les idees i els guions d'aquesta maquinària cinematogràfica local, eh? O sigui, no ho entenc. Entre la Casa de Papel, Élite,
sí Eden,
El Inocente, Paquita Salas... O sigui, no podem dir que no fem contingut a la plataforma, eh?
Sí,
no
sí,
ho
sí.
Entenc.
Money. Clar, tot això...
Literal, no.
Clar.
I també, a part del contingut local, una altra cosa que Netflix sembla que tingui pressa per aprofitar és anar a Joan Imperi. Què els hi ha donat per aquesta actriu?
A veure, és un valor segur, això està clar.
Totalment, o sigui, surt a tot arreu.
Sí, sí. L'altre dia sí, em va sortir allà, a la sopa. Menjant sopa em va sortir a la Najwa. No, és veritat. Però és cert que és una gran actriu i el que fa ho fa bé.
Totalment, no, entre vis-a-vis la Casa de Papel i ja també a Sitges ens van donar els 20 primers minuts de 30 monedes i també va sortir
també
a la nova temporada.
Sí, també.
També HBO ja comença...
Bueno, doncs,
ja s'aprofita.
Exacte, què ens pots explicar d'aquesta sèrie? Què sabem?
Bueno, a veure, ja com has dit tu, la nova sèrie creada per Manolo Caro tracta aquesta història de la família encansada per Glòria, no? El paper de Nimri, que promet una mare misteriosa, fosca, no? La mudança de la família trencarà la seguretat del barri, com diu la sinopsis, i podem dir que amb vibes de Big Little Lies, no? De la famosa sèrie HBO,
sí.
Que les mares agafen el protagonisme i descobrirem del que són capaces per protegir la seva família.
Mm. Aquí veig sang.
Sí, totalment. O sigui, s'estrena avui mateix.
Sí.
O sigui que, Cris, Jordi, ja tenim deures, eh?
Sí, completa, entenem que completa, no, la temporada?
Entenc que sí.
Sí, no fan com altres plataformes. No.
Entenc Netflix que sí,
del tirón, per fer una marató aquest cap de setmana.
Seguint la llei, no, o sigui que ja dic, si no tenim ganes ni d'anar al cinema o moure'ns a casa,
manteta,
sofà no. I Sagrada Família. Però no, hem d'anar al cinema,
i tant que sí.
Deixa't que acabi Sitges,
com a mi.
Cap de setmana.
Sí. Potser la veurem allà, la Najwa, un altre cop.
Això és veritat. Bueno... Nosaltres ja sé que anirem a Sitges. O sigui que...
Molt bé, allà estarem, i tant que sí. Molt bé, Ricard, doncs moltes gràcies. Queda't per aquí, perquè en breu tornaràs a dir la teva, vale? Que parlarem d'alguna pel·lícula més que segur que, bueno, que em consta que has vist, ja està, ho sé que l'has vist.
Exacte,
vale?
Perfecte, aquí estic, Jordi.
Molt bé, doncs vinga, fins ara. I ara no parlarem d'una estrena, ni parlarem de Star Trek, encara que soni aquí la meravellosa banda sonora, sinó de la tornada amb la seva segona temporada de la sèrie còmica de ciència-ficció Avenue 5. Ara ja sé que em diràs que no, però jo t'ho he de preguntar, Cris. Fan de la comèdia espacial?
No, o sigui, estic suspenent totes les sèries.
No fas els deures últimament,
no, perquè veig moltes pel·lícules i no, Sitges me confunde, no me da la vida.
Sitges me confunde, no? Digues.
Pregunta'm per les pel·lícules de Sitges després i ja veuràs.
Parlarem,
un repàs.
Parlarem, però bueno, fem clar una mica de...
No, no l'he vista, no l'he vista. Va, dona'm motius.
Vinga, te dono motius. El primer motiu és que el protagonista d'Avenue 5 és l'inoblidable Doctor House, el Hugh Laurie, que encarna el capità espacial de l'Avenue 5, que és aquesta nau espacial, que té el difícil repte de contemplar, per una banda, els passatgers de la nau espacial, que són turistes espacials, tot és molt especial, ja ho veus, i alhora congeniar amb la seva tripulació espacial. Llavors, és una sèrie molt divertida.
I especial.
I molt especial. Ei... Una comèdia escrita amb molta agudesa, és molt cínica, el repartiment és excel·lent, a veure, no necessita presentació, Hugh Laurie, i és una mescla molt, molt entretinguda de broma intel·lectual, comèdia física i també alguns gags així absurds, o sigui, ho té tot. Recomanable, molt recomanable, i ja podeu veure, ja si voleu, les dues temporades completes a HBO Max.
Val, se m'acumula la feina, entre aquestes i la setmana passada també em vas posar deures i encara no...
Sí, ja, ni de Riquels, ni... No,
no. Podré sortir de casa, acabi el Festival de Sitges, una setmana a casa tancada, veient
sèries. Sí, vale. Confinada. Passant ara a les estrenes de cinema, una de les més destacades de la setmana és Cerdita, de Carlota Pereda, que ha causat una sensació espectacular al Festival de Sitges i ha guanyat ja el Melier d'Or del certamen. Em consta que aquesta sí, Cris? Aquesta l'has vist, el Ricard també l'ha vist, oi, Ricard?
Exacte, totalment.
Molt bé. Doncs què n'heu de dir de Cerdita?
A mi és la que més m'ha agradat fins ara, de tot el que he vist.
Carai.
16 pel·lícules, després ja en parlem.
Molt bé, parlem. Mm.
I a mi Cerdita és la que més m'ha agradat. Així com a sí que hi ha algunes que també m'han agradat, però també com a gènere, Cerdita, tampoc diem res nou, és un slasher.
Totalment.
Denúncia, es parla de bullying, es parla de moltes coses.
Grasofòbia, no estem parlant.
Sí, exacte, és l'adaptació, jo crec que això també ho sap tothom, però ho diem per qui no ho sàpiga, que... es va fer un curtmetratge que va guanyar el Goya, que també amb el mateix nom, Cerdita, també protagonitzat per la mateixa actriu, que està espectacular.
Sí, oi? Tothom diu
la Laura Galán. I han fet la pel·lícula, que sí que és veritat que el curtmetratge és, diguéssim, al principi. Jo no el vaig arribar a veure, perquè en el seu dia no el vaig veure, i després, ja sabent que hi havia la pel·lícula, dic, m'esperaré per anar lo más virgen possible, que sempre intento fer-ho, perquè l'experiència que vius al cinema és diferent quan no saps res o pràcticament res.
Estem
sabia com el més bàsic, però ella està espectacular. La Carmen Machi,
també
que parlàvem abans d'ella, després també sentirem l'entrevista, no? També, tot i que és un paper més secundari, però quan apareix en pantalla, no sé si el Ricard està d'acord, les escenes amb la Carmen Machi són
brutals, no?
Són totalment espectaculars.
Totalment.
Coincideixes, Ricard? Sí? Sí.
Totalment. La Carmen Machi, o sigui, a la línia de l'actriu, o sigui, destaca totalment a la pel·lícula. Sí. O sigui, contagia totalment, i contagia el riure de les expressions i tot això, és bestial.
Sí, que a vegades sense parlar ja diu molt.
Diu tot, no?
És una actriu...
No.
És una monstrua.
He de dir que vaig veure el curtmetratge abans.
Tu sí l'has vist.
Jo l'he vaig veure abans, i no. O sigui, pensàvem que no el podria superar, però el supera, I està molt bé, molt ben jugat, molt ben jugat.
Molt bé.
Sí,
coincideixes amb la Cris
quan a la
protagonista, et refereixo, que fa una interpretació allò de traca.
Totalment, sí. De traca. Sí, per mi també és la que més m'ha agradat de moment del festival.
Molt bé, molt bé, doncs ja ho sabeu, si voleu gaudir i patir alhora amb aquesta història de bullying i venjança, no us perdeu Cerdita. I una altra estrena de la setmana que ha passat pel Festival de Sitges és Asombrosa Elisa, del director madrileny establert a Barcelona, Cedrac González Perellón. Cris, aquesta també l'has vist, oi?
També l'he vist, sí.
El Ricard em sembla que no, Ricard?
No he tingut la sort.
En tot cas, doncs, bueno, que ens parli la Cris. Què et va semblar? Què n'opines, Asombrosa Elisa? És asombrosa?
bé, però no és
assombrosa. No és tan assombrosa.
No és tan assombrosa com Cerdita.
Molt bé.
Si me la, em fas parlar just després de Cerdita, m'agrada, és una pel·lícula que realment les interpretacions estan superbé tots, sí que és veritat que...
Aquí tenim, clar, són, per cert.
Hi ha un cas que és...
també de traca.
És assombroso, sí, sí.
El cas sí que és assombroso.
No, hi ha la Ciret Xandia, que segurament conegut per moltes coses, sí. Una de les més recents és la sèrie Sky Rojo. Mira, Sky Rojo sí que l'he vist el dia que
parlo
de Sky Rojo.
Check.
L'Ivan Massaguer, que també arxi conegut també, la Sílvia Bascal, que també són... Ells tres no necessiten presentació.
No, és un bon trident.
I després també fent de Lisa, sí, una noia joveneta que es diu Jana San Antonio, i la veritat és que...
Debuta amb aquesta pel·lícula?
Sí, i molt bé, molt bé. O sigui, el que és les actuacions està molt bé. La idea és molt bona, sí. Que passa que, clar, em fas parlar d'ella després de...
Després ho hem hagut de fer al revés, potser, o què?
Sí, sí que és veritat que es ven com una pel·lícula de superherois.
Sí. Que no és ben bé.
Sí, però que ningú s'esperi una pel·lícula de superherois a l'ús.
Ja.
I no sé,
no és Marvel, diguéssim.
No sé si la podria definir com una pel·lícula de superherois, però amb tocs de cinema d'autor. Per tant, no és pel·lícula per tothom. Que potser sí, et penses que... No, jo crec que Marvel...
Està clar que no és.
Ja sabem que no, però sí que... No sé, clar, que hagi vist la pel·lícula anterior del Sandra González Perellón, bueno, l'última que va estar, diria, que Sitges, la de Black Hollow Cage.
Ah, sí, em va parlar el J.
Doncs, doncs és aquest tipus de cinema que fa ell. Ell mateix a la presentació de la pel·lícula deia sé que tinc fama de que les meves pel·lícules siguin lentes, em va criticar molt pel meu discurs a Sitges, que deien que el discurs era tan lent
que era molt lent, pel·lícula. No?
No, ell mateix, no? Deia, doncs sí, té aquest ritme que això que no el tenen les pel·lícules de superherois.
Clar, és de cinema d'autor,
com deies. Que al final és un thriller que parla de moltes coses, no només de superpoders, però també de venjança, també està com sobrevolant tota aquesta idea de venjança, no? Quan perds a una persona estimada i ja està.
Ja està, no, ja està. No fem més spoilers.
Sí, però...
Correcte.
Però no, bé. Passa que bé. Ja et dic, si m'he quedat amb alguna, doncs està, Cerdita.
Assombrosa Cerdita, no?
Cerdita sí que, com ja ho he dit, que és la que més m'ha agradat i per tant...
Molt bé. Pren nota, Ricard, per si tens ocasió
de
veure-la.
Sí,
que s'estrenen, em sembla, les dues, avui mateix, no?, al cinema.
Sí, sí,
sí, sí. Per tant, fans dels drames fantàstics, no us perdeu Assombrosa Lisa, o sí? I l'última estrena destacada la setmana no ve del Festival de Sitges, sinó del Festival de Sant Sebastià. Estem parlant de Girasoles Silvestres, de Jaime Rosales. Una de les pel·lícules del top 5 ens costa del festival del Ricard Casanova que ja ens va fer en el seu dia. És així, oi, Ricard?
Sí, totalment.
Què ens pots dir de Girasoles Silvestres?
Oh, Girasoles Silvestres era una altra de les que els crítics, no, i el públic en general de Sant Sebastià pensàvem que tenia les possibilitats de guanyar la Concha de Oro. Bueno, i al final no.
Cert.
Jaime Rosales, el director català, que va guanyar, no sé si te'n recordes, a millor direcció... Crec que el 2008, La Soledat, allunyant-se d'aquell cinema experimental, no?, que creiem que seria propi del director, aquest ens sorprèn amb una natural Girasoles Silvestres. I dic natural perquè aconsegueix ficar-nos en aquesta naturalitat dels personatges, però no és totalment creïble. O sigui, mitjançant un llenguatge real, comú, res imposat, que ens submergeix, no?, a la vida de la protagonista, de la Júlia, no?, una jove mare de 22 anys que amb ella fem aquest viatge personal d'aconseguir l'amor somiat, bueno, un somni que tenim tots i totes, no?
Està clar.
I trobant-se a canvi amb unes masculinitats tòxiques, reals, comunes, res exagerades. O sigui, Rosales opta per com explicar-nos la història mitjançant escenes curtes, descriptives, centrades en els personatges, tot això que combina a part amb grans elipsis que permeten a l'espectador com evolucionar junt amb la protagonista.
Molt bé.
Però bueno, sens dubte, el més destacable de la pel·lícula és la gran Anna Castillo. Ja ho vaig dir al top 5.
Sí, t'ho anava a dir.
Que vaig fer al festival, però ho torno a dir. Sí. Mai he vist Anna Castillo millor. O sigui,
tan gran,
clarament,
no?
Que, totalment. Nota clarament que Rosales aprofita el talent totalment desmesurat de la seva actriu per apropar-nos a tots els moments de la càmera i l'actriu barcelonina. Jo, sincerament, et sigui sincer, jo, Jordi, estic enamorat.
Totalment fans, no?
Jo m'he enamorat de l'Anna Castillo,
Tens un crush amb l'Anna Castillo.
Totalment.
Diem-ho,
jo crec que qui vagi a veure-la, totalment. Tinc un crush amb la Castillo, eh? O sigui, Anna Castillo, o sigui, et puc donar el meu número, com vulguis, eh? O al contrari, et demano el teu número.
Anna, si ens estàs escoltant, ja saps.
No, jo crec que qui vagi a veure-la, o sigui, serà difícil no enamorar-se, la veritat.
No, és molt bona, la veritat.
No, no. I, o sigui, en conclusió, recomano anar a veure aquesta pel·lícula, com ja he dit, una pel·lícula sobre la dona, no? Però també sobre la classe social, sobre l'amor tòxic, sobre les dificultats de ser mare jove, sobre la joventut, no?
Molt bé.
Una pel·lícula imprescindible d'aquest 2022 que no us podeu perdre.
Doncs vinga, ja. Dit això, perfecte, doncs cap al cine. I fins aquí la secció d'actualitat del Cinèfil Podcast. Si voleu més informació sobre cine i sèries d'aquí i d'allà, visiteu el nostre web, elcinèfil.cat. Des que l'any 2005 la sèrie Aïda va irrompre a la televisió, s'ha convertit en una de les intèrprets amb una activitat més frenètica a Espanya. Estem parlant de Carmen Machi. Només aquest 2022 ha participat en el film de Nelly Reguera, La voluntària, les comèdies Llenos de gracia i Amor de madre, el thriller de debut de Carlota Pereda, Cerdita, i la sèrie de Netflix Les últimes de la fila. Però Carmen Machi, a part de ser una de les cares més populars de la comèdia ibèrica, no sent aquest gènere com una llosa i està molt agraïda de la popularitat que li va donar la televisió, obrint-li les portes a molts altres projectes. Escoltem l'entrevista que li va fer el J.R. Armadàs al Begur Film Fest, on va rebre el Premi d'Honor a la seva carrera.
Venir a Bagú y si encima te dan un premio, pues es como todo felicidad, ¿no? Yo creo que tiene un rollo buenísimo, maravilloso. Se nota muchísimo que es un pueblo acogedor, que viene gente de muchas nacionalidades, gente que aporta, gente que es un pueblo como muy solidario por lo que estoy viendo, por cómo generan todo, ¿no? Cómo lo cuidan todo, cómo se ayudan entre ellos, cómo han generado y creado este festival, que está creado por voluntarios y voluntarias, con un cariño inmenso y con unas ganas de que salga bien, muy enamorados de su propio proyecto, y eso es una maravilla. He tenido la suerte de que este año se han acordado de mí, me han dicho, ¿puedes venir? Digo, claro que sí, voy, aquí estoy. No tengo ninguna preferencia como actriz para hacer el género dramático o cómico, porque para mí es exactamente lo mismo. No... Se trata de hacer posible y hacer creíble un personaje, y el vehículo que es la comedia, o sea el drama, realmente a mí no me influye. Evidentemente tú sabes que tienes que adaptarte al código que es, y tienes las armas como para cada cosa. No, a mí lo que me gusta es que sea un proyecto interesante, me da lo mismo el género, y que el personaje y el director, sobre todo directora, me estimule, y me gusta mucho trabajar con alguien que tiene una mirada concreta y que me enseñe, ¿no? Cada vez me gustaban los proyectos donde siento que los que me rodean saben más que yo. Eso me pone mucho porque es muy estimulante, ¿no? Pero no hago distinciones. Yo creo que la palabra encasillamiento se utiliza un poco mal, porque el que hagas personajes de un mismo estilo, que los sujete los mismos mimbres, que tal, eso no es encasillarse en nada. Y aunque hagas el mismo personaje mucho tiempo, ¿no? Y aparte que eso no tiene que dar miedo, ¿no? No, lo que pasa es que en mi caso a mí me llama mucho la atención cuando me lo dicen, porque es que yo normalmente no he hecho, hago personajes que se parecen muy poco entre ellos. Uh-huh. Entonces no es que no haya tenido ni miedo ni siento que me hayan casado, porque es que no, yo no vivo, nunca lo he visto así, ni lo he vivido así, ni, pero que no pasaría nada tampoco, ¿eh? A mí no me importaría en absoluto que de repente me paso la vida haciendo un personaje y soy feliz haciendo eso, pero no pasaría nada. No hay que temer a eso. Pero es que no siento que haya sido así, al contrario. Me siento muy afortunada y he tenido la oportunidad de hacer personajes muy diferentes. Hice un personaje durante mucho tiempo en televisión, que ha sido una de las cosas más mejores que me han pasado en la vida. Y gracias a ese personaje, porque es muy difícil estar haciendo un personaje cada día, Y que siga siendo vivo. Y gracias a ese personaje he podido hacer otros muchos. O sea, que no te encasilla, al contrario, te enriquece bastante. Nelly Reguera, que rodó La voluntaria, rodamos en Atenas, en un campo de refugiados, en época pandémica, y ahí había cosas duras por muchos lados, pero pero realmente fue cuando ves el resultado, porque el cine lo que tienes es esto tan mágico que dices, ¿cómo es posible que de todo esto que va pasando y todo lo que vamos haciendo y todo lo duro que es y lo que sufres y lo que cuesta y tal, y de repente se hace una película y de pronto se estrena y vas y la puedes ver en el cine y dices, ah, este milagro es siempre un regalo tan grande que sí, digamos que la voluntaria puede ser pues eso, un ejemplo de cuando hay algún proyecto muy concreto que tú sabes que la persona que quiere contar contigo para que cuentes la historia, ella sabe, tiene muy claro lo que quiere contar y claro, subirte a su carro es fantástico. El odio no tiene cabida. Para mí no. Es que como la gente no entiende, se empeñan en que tenía que haber algo negativo, entonces no, en absoluto, al contrario, todo amor. Bueno, yo normalmente lo trato de que estén los dos oficios en mi vida, porque para mí son un poco diferentes uno del otro. Y procuro que los dos estén, como te digo, en mi vida. Ahora en este momento sí que tengo como, estoy dedicando más tiempo, bueno, no es que esté dedicando más tiempo, es que he tenido muchos proyectos de cine y bueno, este año pues no he montado ninguna función de teatro, pero el año que viene ya sí. O sea, que estoy siempre realmente, yo lo voy intercalando y solapando muchas veces y la última vez que he estado con teatro aquí fue en el Nacional en Barcelona, bueno, digo aquí, hablo de Cataluña, en Barcelona con Prostitución, una función de teatro, y que fue en enero, en diciembre, enero, o sea, no hace tanto. Pues fíjate, yo de como la infancia era más de fíjate, no tengo yo recuerdo de infancia, tengo recuerdo de cine más de ciudad, más de Madrid, que de pueblo, porque yo no tengo pueblo. Ah. Es que la gente no tiene, qué pena me doy. Porque yo recuerdo cuando estaba, llegaba el verano en el colegio, tal, me voy a mi pueblo, y yo no tengo. Porque entonces sí recuerdo, pero da lo mismo. Porque sí, también en verano, en los sitios que vas, todos hemos vivido un Cinema Paradiso en algún momento, ¿no? Y esta cosa nostálgica tan maravillosa que tiene, es una cuestión de energía. Y en un pueblo hay una cosa muy potente, muy poderosa, y más cuando son de años y años, es muy hermoso. Siempre hay. Claro que sí, o te vas de vacaciones a un pueblo y me encanta ir al cine si es posible. Si hay, yo lo hago, me encanta verlo.
Com cada any, el Cinèfil té un munt de periodistes, crítics i col·laboradors fent arrels a les butaques de les quatre sales del Festival de Sitges. Ja sabem que amb la gran quantitat de pel·lícules exhibides és molt difícil poder seguir tot el que passa en un certamen com aquest. I per ajudar els nostres seguidors, hem elaborat un rànquing amb les millors pel·lícules, segons els professionals acreditats del mitjà. Parlem ara amb un... Bueno, no, amb un no, amb dos d'ells. La Cris Gambín i el Ricard Casanovas. Segons les votacions dels nostres col·laboradors, el podi de la 55a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic és aquest. En primer lloc, Mantícora, de Carlos Bermud. En segon lloc, Irati, de Paul Urquijo. I en tercer lloc, Unicorn Wars, d'Alberto Vázquez Rico. I menció especial per Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Com podem comprovar, el cinema espanyol de gènere arrasa Sitges enguany. Esteu d'acord, Cris i Ricard? Parlem una mica d'aquests títols. Els heu vist tots o no?
No, jo tots no.
Jo no.
Què heu vist del podi, d'aquest top 3? Mantícora, Irati, Unicorn Wars, n'heu vist alguna d'elles?
Mantícora.
I què?
Jo Unicorn Wars he vist, també.
Doncs comencem per Mantícora. Què ens pots dir, Cris?
Bé, sí que és veritat que, si abans parlàvem de Cerdita, per mi Cerdita com a pel·lícula de gènere doncs em va agradar més que Mantícora, però Mantícora és una molt bona pel·lícula que crec que la recomanaria a tothom. És un thriller que et deixa...
Allò, sí. Clavat a la butaca.
Crec també que és important, són d'aquelles pel·lícules, totes, però és d'aquelles pel·lícules que quan menys en sàpigues, millor. Perquè així l'experiència és encara més incòmoda.
Incòmoda seria la paraula, sí. Incòmoda, realment. Jo he sentit crítiques...
Hasta aquí puedo leer.
Vale, vale, bé, 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 bé.
Sí, crec, eh? Potser ja en un altre lloc algú diria, pues això, jo prefereixo... I et dic una cosa, em va agradar, la vaig veure a les 8 del matí.
Déu-n'hi-do, sessió despertador.
Sí, sessió despertador. A mesura que anava passant el dia m'anava i pensava en la pel·lícula, m'anava agradant més. Vull dir que és d'aquelles que...
Molt bé.
Que la vas...
La vas paint...
Que se't queda dins...
Sí, 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 aquestes són les bones, realment.
Que molt bé, Carlos Bermud, i sí, la veritat és que entenc que estigui tan a dalt del pòdium del cinèfil, veurem què passa també amb el palmarès del festival, però...
A més, ha demostrat que Carlos Bermud, Magical Girl, per exemple, o Nadie te cantará, que és un gran director.
Sí, sí, sí.
Sobretot director d'actors.
Sí, no, i el guió que també el signa ell.
També, exacte.
Per això, que és el director i guionista.
I guionista, correcte.
Sí, molt bé, molt bé. És que molt bé.
Sí, sí, o sigui, aquí els col·laboradors, els altres col·laboradors...
Sí, sí, sí.
Han afinat, no?
Totalment, hem estat d'acord sense parlar-ne.
Perfecte. Llavors dèiem que en segona posició està Irati. Ricard, Cris, heu dit que no, no?
No, aquesta? Jo no vaig poder.
Jo no he pogut veure-la.
Però sí que és veritat que jo tothom...
Promet
que...
molt, eh?
Tothom parla meravelles, no?
A mi tothom me l'ha recomanat. Sí, allò que
tothom,
parles,
tothom.
Vas trobant gent, sí. En el meu cas més d'indústria, però que... Quina pel·lícula sempre els preguntem?
Sí,
i tu,
la típica
sempre
pregunta.
Quina recomanes? O sigui, ja no és què has vist, sinó què recomanes.
Sí.
I Irati, de fet, és que tothom deia, però com no la vas poder veure? Dic, bueno, perquè per horaris no em va ser possible, però com és possible? Doncs haver cancel·lat el que tinguessis.
S'havia de veure,
tinc
no?
Tinc nens petits.
No puc cancel·lar això.
Sí, doncs tothom ha dit que pel·li de fet, és possible que guanyi el premi del públic del festival.
Tot apunta.
Perquè pel que m'han dit, no cabien les butlletes al número 5 i van sortit el provisional.
Sí, un sondeig.
I de moment sembla que Irati, que sembla que les pel·lícules que guanyen el premi del públic en un festival com el de Sitges han de ser les més gamberres, les més comèdies, no? que també n'hi ha hagut comèdies i ull perquè potser guanyi Irati aquesta pel·lícula del Paul Urquijo.
A veure, hi ha ganes de veure-la, eh?
Suposo
que tu, Ricard, també et vas quedar amb ganes, no?
Totalment, la veritat, sí. Jo com la Cris, o sigui, no he parat de rebre recomanacions, escolta, vés a veure-la, però al final, jo com la Cris per ràbia, perquè són els horaris, i mira, dius, entre escollir alguna i una altra, i quan ens diuen això, doncs, fa ràbia. Però
clar,
bueno.
Al principi, clar, quan reserves, dius, bueno, vas una mica cegues, no?, a veure què, no?
Totalment.
Sí, sí,
totalment.
Sí, això passa. Bueno, jo us diré que, bueno, enguany... he causat força baixa, he fet una escapadeta, he vist molt poca cosa, però m'ha passat molts anys d'anar i llavors la que ha guanyat no l'he vist. Dius, pues muy bien, sol passar. Molt bé, i en tercera posició d'aquest pòdium tenim Unicorn Wars, una pel·lícula d'animació molt gamberra d'Alberto Vázquez Rico. Aquesta sí l'has vist, no, Ricard?
Totalment, sí, és bastant sorprenent.
Sí, oi?
Mira que l'Alberto Vázquez, a la presentació abans de la pel·lícula, ja deia, va ser com una mena de discurs a favor de l'animació, a favor de l'animació dintre del cinema i tot això, ja esperava que fos, que estigués bé. La veritat és que la pel·lícula construeix aquesta sàtira, aquesta com comèdia irònica sobre els peluixos, no?
Sí, un enfrontament entre ossets i unicorns, no? Sí, que ens explicava el JPR.
És una gambarrada, una gambarrada de pel·lícula, plena de sang, plena de bromes sexuals, no? Que construeix aquest món. Al final, tothom, jo crec que vam sortir amb una mica tristos de la pel·lícula, perquè cap al final... la gent va veia, jo anava mirant al voltant i veig que la gent s'estava dormint. En un moment, sí, en un moment de la pel·lícula baixa bastant, però he de dir que al final de la pel·lícula és increïble i tanca aquesta broma irònica amb missatge final, que no vull dir res, però que
no digui
és totalment recomanable.
És molt rodona, al final és rodona.
I és sorprenent que una animació així acabi a Sitges amb tan bones crítiques, la veritat. O sigui,
molt bé.
Sí, bé.
Pot ser que també pugui guanyar el premi al públic, ja es veurà.
Sí, sí.
El feedback és molt positiu. Sí, sí.
Sí.
Jo vaig escoltar una entrevista a la ràdio amb el director i bueno, deia tot això, no?, que comenteu, que té aquest punt així gamberro, però hi ha molta crítica social, vull dir que està molt treballat també el guió.
Molta.
Té molt de, sí, allò, subtext.
Molt subtext, exacte. És per anar i treure ja un llibre, un llibre de la pel·lícula.
Totalment. Molt bé, no la recomanarem, com vam dir, al públic familiar, perquè no és per tots els públics, perquè hi ha molta sang i fetge i sexe, també. Sí. Per tant, totalment. En tot cas, quan siguin majors d'edat, que la vegin, no, els nens?
Sí, exacte.
Molt bé, molt bé, molt bé. I menció especial, com dèiem, a Asbestes, del Sorogoyen, que aquesta sí. va passar per Sant Sebastià. Tu la vas veure allà?
Sí, no? Sí. Ja ho hem parlat de que...
Correcte.
Cris, tu la veus avui, no, Cris?
Sí.
Jo no la veig.
Jo crec que fliparà el públic de Sitges.
Tinc moltes ganes.
He vist el Premi al Públic, he vist com estadístiques, el Premi al Públic, i jo crec que jo estic segur que guanyarà Asbestes. Mm.
Està la perquè... cosa bastant, sí.
Sí, però Asbestes no sé si entra en competició, que abans parlàvem de Mantícora, i Mantícora també està fora de competició, i Asbestes no sé si és també una sessió especial o...
És veritat, perdoneu. És una sessió especial d'Òrbita, crec que és
de l'Òrbita. És de l'Òrbita, no?
Clar, llavors...
És la clausura... La clausura, llavors crec que no entra, potser és veritat.
Ara t'ho miro. Mira, jo crec que no. És Òrbita clausura, no sé si entrarà. Podria ser que sí que entri a competició de la secció Òrbita. En el cas de Mantícora, que abans en parlàvem, ho he mirat, perquè no estava segura, ho he mirat ara mentre parlàvem, que sí que és oficial, fantàstic, però és fora de competició el cas de Mantícora. Però això no treu de que potser pugui rebre alguna menció o alguna
és
cosa.
És possible. Ara guanyar... acabo de consultar el centre de dades de Sitges i segons el primer sondeig, la que està en primera posició és Irati.
De la secció oficial.
De la secció oficial estem parlant, correcte. Irati Korten seria la segona.
Bé, sí.
Sí, que és la versió francesa, no? De...
The One Cut of the Dead.
Correcte, que va causar sensació en el seu dia.
Jo la recomano, tant si has vist... Mira, aquí tens dues versions. Tens el Ricard, que no havia vist l'original, i jo que sí que l'havia vist.
Jo he vist l'original, sí.
A part, ens vam seure junts.
Estàvem al costat i vèiem... Jo li deia a la Cris, veia les reaccions del públic, de la gent que havia vist la pel·lícula, ja sabia més o menys el que passava.
I els que no.
I de la gent que no. I és molt sorprenent perquè hi ha molta diferència.
Clar.
I no diem res més.
No, ja està.
No, Ricard?
No,
aquesta, mira, jo crec
no
que és, ho he dit moltes vegades avui, jo sé que no tinc credibilitat, però aquesta pel·lícula
no
en concret és l'exemple ideal de millor no saber res, però res de res.
Res de res.
Però jo la recomano molt.
Jo crec que podem dir una petita cosa.
Però ràpid, perquè hem de tallar.
Aguanteu,
mai millor dit, eh? Hem de fer un cort.
Es tracta d'aguantar la pel·lícula.
Sí.
Es tracta d'aguantar.
Sí.
No t'aixequis i no opinis de la pel·lícula.
Són dos pel·lis en una, està clar. Sí. Molt bé, doncs, estimats col·laboradors, gràcies per les vostres aportacions i bueno, demà sabrem a veure qui guanya realment. I ja tenim amb nosaltres el recomanador del Cinèfil Podcast, J.R. Armadàs, que avui ens recomanarà dues sèries que ho estan petant, per una banda a Disney Plus i per l'altra a HBO Max. Estem parlant de She-Hulk i Primal. Comencem per Primal, de HBO Max, una sèrie d'animació que ja té dues temporades que podeu veure íntegrament a la plataforma. Què ens pots dir, JR?
Què tal? Doncs us puc dir que Primal s'ha de veure. Primal és una sèrie molt gran, és una sèrie en aquest cas que barreja molts gèneres, sobretot el gènere fantàstic, però també és una sèrie, curiosament, d'animació. Mm-hmm. Per tant, d'animació per adults. És de la productora Adult Swim, que entre d'altres és responsable de sèries tan conegudes com Rick i Morty o Solar Opposites, o sigui, d'aquestes sèries que fan d'animació, però que no els hi posis als teus fills si no els vols traumatitzar.
Correcte, molt radical.
En concret, Primal
sí.
Ens porta la història d'un home de les cavernes, no? D'aquest que ni tan sols parla, i la seva relació amb un tiranosaurus rex. Que en aquest cas és femella. Tots dos, en el primer capítol, així no farem spoilers, diguem que queden sense família perquè un altre dinosaure se'ls menja, bàsicament, de manera molt violenta i molt sanguinària. I a partir d'aquí, a partir d'aquest vincle comú, doncs comencen a viure aventures junts en un món prehistòric on se suposa que els humans convivien amb els dinosaures i és una sèrie amb capítols curts d'uns 20 minutets, muda, on només sentim crits, sons guturals, i viuen un munt d'aventures, diguem, lluitant amb altres dinosaures, amb altres perills, amb altres races humanes, i a mi m'ha captivat totalment, i espero que l'audiència també, perquè és una sèrie que val la pena molt descobrir.
És del creador de Samurai Jack, no?
Sí, sí, Kendry Tartakovsky, espero haver-ho pronunciat bé, perquè és un home que ja té experiència en el món de l'animació per adults,
sí,
i en aquest cas fa un pas més enllà amb aquesta sèrie que té, a més, uns dibuixos molt salvatges, no? com la pròpia sèrie demana, amb una estètica molt rural, molt bucòlica a la vegada, perquè és molt maca, però és molt crua i molt dura. I, per tant, tot aquest contrast fa que jo crec que l'espectador visqui un viatge total, on tindrem moments de plorar, on tinguem moments de riure, on tindrem moments d'apartar la mirada de la tele i de que passi el tren per aquí al costat i ens desmonti la connexió.
És el que té, no? Està a Sitges,
sí,
no?
Sí, estem a Sitges i això és el que té al costat del Melià. Doncs això és una sèrie que tindrà moments per tot, i que ja té dues temporades. Aquest estiu es va estrenar la segona.
Sí, correcte.
I en aquesta segona temporada es fa un pas més enllà per explorar, diguem, altres civilitzacions humanes. O sigui, diguem que el protagonista es trobarà que no està sol en aquest món amb el dinosaure, sinó que trobarà altres tribus humanes, i la seva relació amb aquestes tribus doncs no serà precisament pacífica.
Ens imaginem.
Però en aquest cas sí que ens permetrà doncs reflexionar sobre la pròpia natura humana, sobre què ens mou com a espècie. És la gana, és l'amor, és la guerra, és la religió. Tots aquests elements els trobarem destacats en un altre moment, sobretot en aquesta segona temporada. I per tant, per saber que és una sèrie total, perquè amb capítols de 20 minuts amb un dinosaure i un ésser humà, ens permet fer un repàs per tot el que és la nostra condició com a espècie, i a més ens manté enganxats a la pantalla. Això sí, avís, eh? Violència.
Sí, molta sang.
I per molt que sí, de dibuixos, com dèiem abans, no li poseu els nens petits a la casa si no voleu que després tinguin malsons per la nit.
Avisats esteu. I a més em consta que aquesta segona temporada hi ha fins i tot un cameo especial del mateix Darwin, no?
Correcte, aquesta segona temporada hi ha un capítol una mica estrany sobre, directament no surten cap dels diguem, protagonistes de la sèrie, sinó que és com una espècie de spin-off al marge de tota la sèrie, de tota la trama, on efectivament el protagonista és Darwin i altres diguem, membres de la comunitat científica, que justament es pregunten per això, no? Què ens fa humans?
El que comentaves.
I justament aquesta violència que va destil·lant la sèrie al llarg de tots els seus capítols, és una cosa inherent, és a la
vida
humana.
No? Sí.
Ens hi porta aquí les circumstàncies, i tot i que és un capítol una mica estrany, no deixa de completar molt el que és el missatge de la sèrie.
Molt bé. Perfecte, molt interessant. Doncs res, després de parlar de Primal, parlem d'una altra sèrie, en aquest cas també podríem dir de fantasia, que és el que fa bàsicament Marvel, i ho fem amb la seva darrera sèrie, She-Hulk, l'advocada amb superpoders, que és cosina de Hulk, no?
Sí. She-Hulk és una sèrie que ha desconcertat bastant, en general, a tot el que és el fan de l'univers Marvel.
Sí, el primer.
I ho ha desconcertat volgudament, no? Jo, de ser sincer, a mi al principi no m'estava convencent gens.
No, tant d'acord.
El to aquest de comèdia barrejat amb uns efectes especials que a mi, sincerament, em tiraven bastant enrere.
Justet, sí.
Feien que la veiés per inèrcia. Ara bé, té un últim capítol que t'ho acaba justificant tot. O sigui, se'n riu de tu, com a espectador.
Mira.
Se'n riu de la pròpia sèrie, del propi univers Marvel. Trenca la quarta, la cinquena i la vuitena paret, si és que existeixen.
Les trenca totes, no?
Sí.
Déu-n'hi-do.
I vaja, jo el vaig veure ahir la nit.
Sí, l'últim dia de la temporada, no?
Últim dia, sí, i em va amb la boca oberta.
Carai.
I d'alguna manera fa que revisiti. Ara el que voldria fer és tornar-la a veure de nou, amb això que ha passat. Intentarem no fer spoilers, per si algú no l'ha vist.
Sí, sisplau.
Però sí que és veritat que és un últim capítol que redefineix totalment tot el que havíem vist fins ara. I com deia, et justifica, et justifica en aquest cas fins i tot que la pròpia història no és una història de superherois com les que estem acostumats a veure, no? De que, ostres, ara hi ha un dolent molt dolent,
el típic, sí,
explosions, el superpoder de no sé què. Aquesta història és una comèdia, és una comèdia sobre una advocada que tracta, ella intenta buscar el seu món i la seva connexió amb la seva nova condició de Hulk. I sobre això és la sèrie, no? I aquest últim capítol ens recorda justament que potser no hauríem d'haver-li estat buscant més que això. Segurament si aquesta sèrie no la protagonitzés una dona amb, diguem, pintada de verd, encara que sigui amb efectes especials, l'haguéssim vist com una comèdia més i no l'haguéssim estat criticant tant.
És possible.
I d'alguna manera, aquesta és la lliçó que ens dona l'últim capítol. Carai. No? Escolta, us heu estat prenent d'una manera que no us hauríeu d'haver pres. Per tant, mireu-la com una comèdia, mireu-la com un capítol extra de l'univers Marvel sense cap mena de pretensió d'aquestes en plan Eternals o en plan el Thanos i les gemes de l'infinit, sinó mireu-la, passeu-vos-ho bé i rieu una estoneta, que és el que havien planificat els guionistes.
Molt bé.
I què és? Sí. No sé. Jo crec que des de WandaVision, que no...
Sí, estava pensant, tampoc, estaves dient tot això.
Tant, eh?
Sí, res,
però
sí, un any.
En aquest cas també va ser una aposta molt arriscada per una
moltíssim.
Sèrie de superherois,
sí.
Que a mi em va convèncer.
Sí, sí, totalment.
La diferència de WandaVision és que a mi em va convèncer des del principi i amb She-Hulk m'he hagut d'esperar.
He hagut de fer un esforç, sí.
Per entendre tot el que m'estàvem fent.
Correcte.
Ara bé, reconec que m'han deixat descol·locat, a mi hi ha molta part de l'audiència.
Molt bé.
I... sí que és veritat que aquest últim capítol també, bueno, hi ha altres aparicions estel·lars. Em sap greu si no ho sabeu, però també apareix en algun moment, òbviament, el seu cosí Hulk, i també en algun moment Daredevil, que és sabut que torna a l'univers Marvel després de... Sí, sí, dels seus inicis, quan
sí,
encara
quan estava
a
Netflix, quan estava Netflix.
Disney no s'ha posat amb la sèrie,
sí.
Doncs ha tornat, i a més... Els capítols on torna, realment els capítols creixen. O sigui, teníem ganes de tornar a veure Daredevil.
Sí, estem d'acord.
I jo crec que això ha animat una miqueta la sèrie, segurament d'una manera com va passar amb Boba Fett quan va tornar a Mandalorian, no?
Sí,
que
sens dubte. Va salvar la sèrie, sí.
Sí, no és que la salvi, perquè la sèrie ja té una entitat pròpia.
Sí.
I no necessita que vingui un home a salvar-la, però sí que és veritat que teníem ganes de veure-li.
Sí, sens dubte.
Som fans de la matèria,
clar.
Tornar-lo a veure només quan apareix allà fent d'advocat, perquè, clar, en aquest cas, tant ell com la protagonista, tots dos són advocats, per tant, comparteixen professió i comparteixen superpoders, encara que siguin diferents. Per tant, tenen molt en comú.
Molt bé, molt bé. Escolta, doncs.
Sí, no sé, ja la recomano amb cautela, perquè sí que és veritat, com deia, que potser costa d'entrar si tu busques una sèrie més canònica de superherois. Ara bé, trobaràs un producte diferent, fresc. La protagonista jo crec que està molt encertada, o sigui que com l'actriu és una bona tria que porta molt bé el pes de la sèrie. I dit això, si tu vols veure superherois i explosions, potser evita-la. Ara bé, si tens ganes de que una sèrie et sorprengui, mira-te-la perquè tampoc és tan llarga.
Perfecte, doncs dit això, tots a veure She-Hulk.
I tant.
Moltes gràcies, JR, per les teves recomanacions i la setmana més i millor.
Perfecte, tornaré.
Vinga, gràcies, adéu.
Que vagi molt bé.
I com ja és tradició al Cinefil Podcast, acabem el programa amb bandes sonores. I avui ho fem amb el tema central de l'entrega final d'una saga de terror mítica que s'estrena avui als cinemes, Halloween Ends. Gaudiu del tema principal, obra del director de cinema i compositor musical John Carpenter. Us esperem a vosaltres i a tu, Chris, la setmana vinent aquí, al Cinefil Podcast.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. Salut.
I cinema.
I cinema.